Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 7 minuts de la 1 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Molt bon dia, Roger Carandell.
Marta Montaner, molt bon dia.
Dimarts, som-hi. Bon dia, com vaig?
Ahir em vaig descuidar de comentar-ho, ja sé que és un tema que potser no us interessa massa, però aquest cap de setmana m'he llegit un llibre en només 24 hores perquè me n'he obsessionat, i aquest llibre es diu Cor trencat, de Pep Blai, que és l'últim any de la vida de Carles Sabater, el cantant de Sau. Us el recomano, a vosaltres dues concretament.
En Guillemino també hi està enganxat.
Sí,
m'ho va dir l'altre dia.
També és un llibre molt, molt interessant.
Doncs potser me'l llegeixo, tot i que jo ara estic tornant-me a llegir com per 15a vegada La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, un clàssic que no s'ha de deixar mai de banda.
Vas trobant nous matisos a cada lectura?
Sempre et sorprèn.
Em sap molt greu no poder participar en aquest club de lectura.
Ets mare, Marta. El teu conte és Olivia dels
Tiets. Enyoro molt la lectura, t'ho dic de veritat.
Però ara estàs tirant de contes, no? Ja llegiu contes a casa.
Ah, clar, he llegit el conte de l'Olivia dels Tiets a la Nina.
I no diguis del final, per si de cas, però diguéssim, hi ha introducció, nus i desenllaç?
Home, la introducció és en aquell festival que tant ens agrada, que posen Pau Vallvé i propostes rares, no? Tal qual, crec.
I que hi ha food trucks, també.
Sí.
Hi ha algun giro al final que dius, hòstia, mira, això acaba...
Si coneixes la cançó més o menys, ja saps per la història. Poca sorpresa hi haurà. Ara, si no has sentit mai Olivia, serà un plaer.
Molt bé, doncs mira, ja hem fet una mica de club de lectura. Bé, com cada dia en aquest programa s'ha de parlar d'Aitana, i avui penso també que tocava recuperar una de les cançons ja de fa uns quants anyets.
Sobretot perquè et vaig haver de parar els peus, perquè cada cop que parlàvem de l'Aitana posaves Los Ángeles.
Perquè és la que tenim a casa l'ordinador.
Queda molt bé aquesta banda sonora amb el que hem d'explicar, no?
Clar, és que totalment. Va com en ella el dit, a veure.
No, ella va escriure Vas a quedar-te sense saber que era una cançó premonitòria. A veure...
Sí, aviam, perdona, perquè realment
com que
això...
ja t'has tancat el guió, jo ja m'he perdut. Ja fa més d'una setmana que parlem d'un possible retrobament entre l'Aitana i el Sebastián Yatra, la seva última exparella. Primer perquè els van veure junts a Islàndia, i ahir perquè es deia que se'ls havia vist per Londres. I atenció, perquè Vanitatis ens explica més detalls d'aquesta relació.
Música de Vanitatis, eh?
Música de misteri, Roger.
A la redacció de Vanitatis sona això, de
fons. Sí, entres...
Mentre la gent va fent clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-
sintonia de misteri és per donar-li un to de profunditat a la notícia que explicaré.
Jo no vull entrar en un debat, però per mi això no és misteri.
Això és la superfície màxima, no és profunditat.
Mira...
Per mi això és música de...
Podeu callar? I us ho demano ja com a favor.
De recepció de sauna.
Calla. La revista ha pogut parlar amb fonts molt properes a la parella que expliquen que els hi quedava una conversa pendent perquè va ser una ruptura una mica abrupta. Que és una cosa que ja vam sospitar també veient les primeres declaracions de Sebastián Yatra, on se'l veia molt llançat dient que estaven els dos solters quan encara ni tan sols havien confirmat mai la relació i la sensació era de dir, han parlat? S'han posat d'acord per dir que ho havien deixat? Per tant, tot va una mica en aquesta línia. Tot i això, es veu que la quedada ha estat tan secreta que fins i tot hi ha amics molt propers a aquest parell que no ho han sabut, és a dir, que ho han descobert pels mitjans, que molta gent no saben si han tornat o no, no tenen gaires concrecions sobre l'escapada.
Ambient just i assabentant-se de tot plegat gràcies al que no surti d'aquí. Eh? No. Aquesta és la imatge que tinc jo gravada al cap.
Per mi és la víctima de tot aquest xou.
Ara en parlem, ara en parlem. Res, això, els amics de la parella diuen que van fer aquest viatge perquè buscaven un lloc on ningú els pogués conèixer, a més fora de temporada, no? I un lloc que tots dos volien descobrir, que ja tenien ganes també d'anar a Islàndia. I van dir, escolta, matem-ho així. La gent normal queda en un bar per parlar amb l'exnòvio quan encara hi ha coses per resoldre. Ells, com que són milionaris, s'han anat a Islàndia de vacances.
Però, per tant, era una trobada d'exnòvios.
Era una trobada d'exnòvios i, a més, en el sentit més estricte, perquè era per parlar de la seva exrelació.
Bueno, que potser a mi em grinyola tant allà.
A mi també em grinyola.
Habitacions diferents o dormim a la mateixa i...
Habitacions la mateixa totalment. Això ja és... intuïció meva, això no ho diu la revista Vanitatis. Jo crec que devia ser la mateixa, és una escapada amb l'exnòvio en aquell moment de gris que ja, és a dir, no és com oh, no, som exnòvios, no em facis un petó. No, tampoc va ser això.
Perquè abans van ser amics que parella.
És que és una relació molt complicada per això. perquè clar, hi ha moltes coses aquí a gestionar. Creus, jo crec que la distància...
Devien comentar el podcast d'en Sebastián Yatra, les declaracions segur, de la infidelitat i tot plegat?
Ho han parlat tot, i també hauran parlat tots els nòvios que li han sortit de l'Aitana. Esclar, sobre la topada a Londres, que vam fer broma de que estaven fent la volta al món, segurament es diu que és l'escala que s'ha de fer sempre quan tornes d'Islàndia. Que, ah, clar, té bastant de sentit, a més ja estaven a l'aeroport. És veritat que no hi ha vols directe a Madrid-Islàndia o molt poquets, llavors...
Parlar una cosa a Islàndia, l'altra a Londres i tot,
no, però
està
per tant,
molt
l'Aitana encara no té jet privat.
No, ella és una noia que va... De fet, l'hem vist moltes vegades a aeroports. Mm. Ella tira de Vueling, com la gent normal.
Molt bé.
Les fonts properes de la parella diuen que no hi ha mala relació, tampoc bon rotllo, s'havien distanciat molt i la relació s'havia refredat, però tampoc tenim novetats de com ha quedat després d'aquesta trobada
sí,
a Islàndia.
Si van junts de la mà, imagino que la cosa ha millorat, eh?
Jo també ho penso, que a veure com acaba, però de moment tot va cap a una direcció. I, com molt bé comentàveu, jo em pregunto, a tot això, on queda el nostre Biel?
A mi això em comença a preocupar de veritat.
Estàvem il·lusionats amb aquesta parella.
Sí.
Ens imaginàvem ja l'Aitana amb un català perfecte a Can Juste, escoltant el suplement a Catalunya Ràdio els diumenges.
Amb el tortell a l'entrada.
No, mentre esmorzava pa de nous de la botiga del barri amb una mica de botifarra de Vic. Aquesta era la imatge que jo estava tenint ja de l'Aitana.
I per Nina Escudella, i tant que sí.
Estava a dos dies de penjar una foto amb la senyera. Doncs, nois, tot i que ens consta que realment va haver-hi un moment en què estaven molt il·lusionats tots dos, va ser una petita història d'amor. És com... Són les millors relacions.
Són les millors,
això també s'ha de dir.
Van ser micronòvios,
per tant. Van ser micronòvios. El Biel també surt d'una relació molt llarga i jo crec que també ja li anirà bé una temporada d'anada de flor en flor. Mentrestant, la seva germana Júlia, la germana del Biel, segueix sent la mànager de l'Aitana, la persona que li porta les xarxes, i segueix sent el motiu pel qual el Biel i ella es van conèixer. Això vol dir que al final ells també són humans, com nosaltres.
Doncs
l'Aitana es va encapritxar del germà guapo de la seva amiga, es van liar algunes nits, van anar a Costa Rica amb tota la colla, jajajiji, amb una ball, l'aniversari del Biel, i després va dir, escolta, que l'exnòvio em truca.
Una cosa, en aquest programa també vam explicar que en Biel presentava l'Aitana com la seva nòvia, els seus propers.
Sí, sí, va, això va succeir.
Durant pocs dies.
Pocs dies. Però és que aquestes relacions... Això ja ho hem comentat moltes vegades. Tinc la sensació que quan parlem de famosos, també com que són relacions tan enigmàtiques i misterioses moltes vegades, o són nòvios o són enemics a mort. I jo crec que hi ha molts grisos que tenim completament assumits en les nostres relacions més properes i que no podem entendre que l'Aitana n'hagi tingut una. Ha tingut una relació grisa. Allò que sou nòvios durant una temporada molt curta, i no sou nòvios de veritat, però és com una relació molt intensa que dura només uns mesos.
Ho han sentit tot molt intensament.
I Puente cap a l'altra banda, l'Aitana ha dit.
Sí, Puente, que encara se segueixen a Instagram, eh?
Sí, que ho he mirat. És que jo crec que hi ha bon rotllo, hi ha aquell carinyo que et trobes i t'abraces.
Això m'agradaria saber, això no ho tinc clar, perquè a vegades amb aquests microamors n'hi ha un que queda bastant tocat.
No, jo crec que en aquest cas... No, què dius? No, ha sigut el temps just.
Sí, depèn de en quin punt estigui cadascú, eh?
Aquí els microamors que hem viscut... Que
ui, a no mi el microamor m'ha sortit fatal.
A mi em va deixar del revés,
doncs
fent
a mi
el
els
pont.
Microamors...
estava...
A mi els microamors m'han funcionat sempre, bueno, perquè doncs són mira, històries que celebrem. Queden ben tancadetes, ben resoltes, tampoc t'encapritxes tant, ho tanques i tot el que queda és carinyo, no hi ha temps perquè hi hagi rancor. Mira, jo me n'alegro per ells. Bon, perquè aquesta doncs, relació, si no, encara hagués acabat malament i l'Aitana l'hagués passat com la Shakira, que ara ho diu el català.
Un quart de dues. L'Aitana, la Julieta, que va passar pel cotxe de l'Eloi Vila i no sé si ens ha deixat algun titular destacat.
Alguns sí, de seguida el sentirem, però abans ja sabem que l'Eloi Vila sempre et fa sentir còmode i com a casa de seguida que puges al cotxe, això és així. I tot i que hi va haver moments de xoc generacionals forts, com quan ell no va entendre què volia dir, sortir de chill.
A mi m'agrada sortir chill. O sigui, m'agrada com feia abans, igual.
Sortir chill, què vol dir?
No m'agrada anar a mi com a... Bé, perdó. No jo per sortir soc més punky. No m'agrada a mi anar com a grans discoteques i anar com super muntada a la discoteca i no. Si m'agrada més tirao, saps? M'ho passo millor.
Als teus llocs, amb la teva agenda.
Sí, exacte.
Crec que hi havia moments que no acabaven d'entendre's l'un a l'altre, però de veritat va ser interessant la conversa. Ella deia que això de sortir de chill no acaba de ser gaire compatible amb la privacitat i que algun cop ha tingut problemes de sortir a locals més aviat petitons i que la gent la reconeix de seguida, sí, i la grava doncs, de festa amb una actitud doncs, diferent de quan estàs caminant pel carrer. Doncs bé, amb la Julieta vam parlar de la fama, de com ella s'autoimposa tocar de peus a terra de tant en tant, perquè si no la fama t'emboira l'ànima de seguida, o també de com s'imaginava ella mateixa en el futur.
És que, a veure, molta gent es sorprèn, però jo soc bastant clàssica amb això. Si jo m'imaginava, doncs mira, casar-me, tenir els meus fills... Algo super senzill, eh? Tampoc decidien aquí. Però, doncs una vida senzilla, clàssica. I també he canviat jo, la meva manera de pensar en això també. O sigui, ara des que em dedico això i... No ho sé. Però a vegades em posa trista.
També et diré que té 22 anys i queda molt de marge perquè torni a arribar en aquest moment.
És com que se sorprèn ella mateixa, no?, que de sobte hagi canviat.
L'entristeix, diu que l'entristeix. Ja. L'únic que, vull dir, tu dius, Juliana, eres molt jove, correcte, sí, això és el que li deia l'Eloi, però que potser ja no vol, no té aquest somni, que aquest somni és com que ha fugit.
Clar, però és que els somnis van i venen, et passi el que et passi a la vida, no?
No ho sé. A tu t'han canviat els somnis i les perspectives de futur?
Home, clar, jo parlo amb la Juliana i tu amb la Marta de 17 anys... I hi ha moltes coses que són diferents.
Jo estic molt contenta amb els somnis de la Marta de 17 anys.
No, jo la majoria també, però vull dir que hi ha coses que et penses que seran d'una manera i són d'una altra, li passa
sí,
a tothom, no?
Sí, també és veritat. I parlant de projeccions de futur, diu ella que d'aquí 10 anys potser no és una estrella del pop, que potser és una cantautora.
Ah, bueno.
Més rotllo guitarreta, més cançó íntima.
Més Marina Rossell.
Sí, com a cosa bona, perquè diu que en té moltes ganes. Però si ens fixem en el present, en el 2024... La Julieta té molt clar que és l'any de cuidar-se i de deixar mals hàbits.
Molt ben dit.
Jo l'important que he de fer és cardio. Jo el que necessito és cardio, perquè si no m'ho feu. Perquè, clar, jo canto i ballo, cada vegada. I ara he deixat de fumar, també, però abans m'ofegava. I ara, pues estic supercentrada en estar healthy i en estar en forma. I això, vaig a córrer, però també vaig a córrer per algo mental, perquè em va molt bé. Per pensar un rato, m'agrada.
De mirar cap endintre.
Sí.
Potser per
de
això
mirar cap endintre.
Que maco és l'Eloi, és una passada. Ella li diu, estic fotent cardio sense parar, i ell de mirar cap... Oh, és el moment.
Sí,
no,
corre,
l'Eloi va a la seva, però a mi m'agrada, que sembla aquesta intensitat tan
potser
espiritual.
Potser cadascú parlava de lo seu i no es van trobar en cap moment.
Exacte,
eh?
Exacte.
Hi ha aquella barrera...
Com el taxi, aquell vidre que separa el conductor del
client. Et diré una cosa, la Julieta està osseta, eh? Està ossejant fort.
Què
vol
dir?
Que està com... Jo estic osseta. El Roger... Bueno, estem els tres ossets. Les coses...
A veure, explica-m'ho.
Vosaltres fa molt que ossegeu molt heavy, com hivernar. Bateries, o sigui, que estàs com molt preocupat per tu, les teves coses, tranquil·leta, té casa, no surts gaire de festa...
Com diu l'Eloi, mirant cap endins.
Mirant cap endins, tal qual mirant cap endins.
Per mi és un gran esforç sortir de casa, t'ho dic, eh? I que arribi aquí presentable sense estar tacada és un gran mèrit.
La Marta clarament osseja.
Jo ossejo molt.
Ara mateix és un osset en el seu sofà amb el pijama aquell pijama de borreguito.
De felpa.
Home, és que s'està molt bé.
Doncs la Julieta està igual, és quan et prioritzes a tu mateix. I molt ben fet perquè 2024 és l'any de fer això, jo també ho noto.
I l'any de deixar de fumar. És que a mi em feia patir que ella fumés amb aquesta veu tan fina i delicada que té. Espero que no recaigui. I qui més ha deixat de fumar o això va prometre en aquest 2024? Qui?
La Rosalia.
La Rosalia, correcte. I qui va començar a seguir la Julieta ja fa un temps a Instagram?
La Julieta. Ai, la Rosalia.
La Rosalia, correcte.
Mira que era fàcil.
Estic molt cansada.
I a part, osseta no és fàcil.
Escrit el guió. Realment, has fet lo difícil.
El guió posa Rosalia, correcte. En fi, deixem estar les ossetes i expliquem les novetats sobre l'actual relació d'aquestes dues divas catalanes.
Sí, bueno, vaig estar amb ella als Grammys, vaig estar un rato amb ella parlant, també. És supermaca, és supermaja, la veritat, o sigui... Jo l'adoro. Per mi, jo sempre dic que és la... de les persones més importants de la meva vida.
El dia que et va començar a seguir,
sí,
estaves a un restaurant i que et vas allò superemocionar i la vas liar allà. Per això et deia sí, i deies, no m'ha respost encara. Però ara veig que sí.
Tot i així, amigues no, eh? Perquè la Julieta ja va dir que per ella, ho va dir amb l'Eloi Vila, que les amistats són les de tota la vida i que ara li costa fer nous amics perquè no saps fins a quin punt la gent se t'acosta per interès, no? És molt difícil. Les relacions poden no semblar tan honestes. Ara, a mi m'encanta que es faci fotos la Julieta amb l'Aitana, Rosalia, amb totes les famoses que vinguin.
Això,
i tant que sí, els fans, fa molta il·lusió, això.
Et diré que encara no hem vist una foto de Rosalia i Julieta i jo pagaria, endivina què, tots els diners que tinc al compte bancari per veure aquesta fotografia. La necessito ja.
ja no m'impacta.
Suposo
perquè cada programa dius el mateix.
No m'ho he costat tot tantes vegades.
És un problema de ludopatia.
Potser cada dia tens nous ingressos, eh? Escolta'm.
Sí. S'estava parlant de Rosalía, no?
Sí.
Posa-la.
El que quiero no me quiere como quiero que me quiera y termina la condena.
Jo, personalment, portava uns dies una certa preocupació perquè ja feia molt temps que no apareixia cap imatge de la Rosalía amb en Jeremy.
Tu estaves allà llegint el teu llibre sobre...
Jo, si us heu fixat, fa uns quants dies... Atenció.
Dius, de tant en tant aixecaves la mirada del llibre i deies, hòstia, la Rosalía...
Amb el pijama de felpa.
Pensava... Tot osset, amb el té...
Sí. I pensava, aquests dos, què passa? Per què no ens estan ensenyant res?
Doncs mira,
respiro una mica més tranquil.
Et pots relaxar perquè els han vist junts a Chicago, als Estats Units. La Rosalía sí que agafa molts avions, eh? Està bé que no sigui jet privat, perquè la tia també tira de Vueling, però tot i així, realment va d'una punta a l'altra, amb una facilitat que és impressionant. Va haver-hi una fan que va penjar una foto amb tots dos i després també vam veure una foto de com ells estaven veient una galeria d'arte en Chicago.
Ah, són a Chicago potser perquè ell també ha començat el rodatge de la tercera temporada de The Bear?
Ai, Déu, que
diria que sí,
tot, eh?
Això és... Per mi et suma 5 punts com a relació sèria. És a dir, que la noia amb qui també ells són molt rics i suposo que també els paràmetres són diferents, però que una noia amb qui t'estàs començant a conèixer s'acosti a la ciutat on tu estàs corrent durant una època per venir-te a veure...
I que tu estàs tot el dia treballant i ella deu estar voltant sola per Chicago.
No, amb la seva germana Pili.
Bueno, sort de la Pili.
Sí, és la seva ombra.
Que mentre ella queda amb el Jeremy, la Pili es queda sola a casa.
La Pili té alguna relació, que sapiguem?
Sí, tia, amb el Diego.
Ah, amb el Diego.
Amb el Diego Ibáñez, que és un cantant d'un grup de música madrileño que es diu Carolina Durante.
Ah, sí. Un moderno, sí.
Un moderno, música d'aquella com a alternativa. És a dir, horrible, només criden.
Bueno, tu no t'agrada.
I a tu t'agrada?
A mi a vegades me la poso, sí. Un quart i mitja de dues. Bueno, és que haig de fer de contrapès una mica a vegades. És unes coses... A veure, Aina Ostrell, molt bon dia.
Ai, bon dia.
Avui ella i jo, perquè la resta de l'equip sembla que no ha interessat massa aquest tema.
Bueno, espera't,
Bueno, és que això anirà agafant.
Sí.
A veure, en aquest programa s'ha parlat molts cops de ruptures de parelles. També fa uns dies parlàvem de ruptures d'amigues arran de la Laura Escanes i l'Ari, que era la seva ex-representant i ex-amiga. I avui obrim un nou front, que són les ruptures... esportives, per dir-ho d'alguna manera.
És que hi ha esports com en el pàdel que realment és gros, això.
Sí.
Perquè et trobes jugant primer com a companys o companyes i després te'ls trobes davant.
Llavors, la ruptura la protagonitzen la que fins ara era la parella número 1 del pàdel mundial, que són l'Ale Galán i en Juan Lebrón.
Aquí l'únic que ens interessa... Entén-me, per la gent... No, però perquè la gent també connecti una miqueta, perquè és veritat que la Marta i jo, que no som aficionades al pàdel, no estem entenent res
del
que dieu.
Ha sigut el moment de mirar el mòbil, perdoneu-me, mentre heu parlat.
Ha estat així.
Llavors,
l'Ale Galán, que és aquest noi que és tan bo amb el pàdel, és el nòvio actual de l'Andrea Duro, que és la Ioli de Física o Química.
Exacte, actriu i que té molts seguidors. He vist que té 800.000 seguidors.
Home, és que és la Ioli de Física o Química.
I que pengen fotos ells dos junts, que un dia explicarem com es van conèixer, perquè avui ho estava buscant i realment una mica realista. Sí, potser ho explico ara, no?
Sí, total. No tenim tants temes avui.
Estava en Galán sopant a un restaurant amb uns amics i l'Andrea Duro estava sopant també en aquell restaurant a una taula a part. Un dels amics d'en Galán, jo crec ja perquè en Galán havia dit que l'Andrea la trobava guapa i tal, es va desplaçar fins a la taula de l'Andrea i va demanar si es podia omplir una copa de vi per al seu amic en Galán que estava a l'altra taula. I l'Andrea li va dir que sí, que s'emportés l'ampolla de vi sencera. Van marxar...
Ha de ser molt bona, l'anècdota, perquè ja m'estic cansant.
No va passar res. Llavors es van obrir per Instagram i ella li va fer ghosting a ell. Llavors, l'amic que havia orquestrat tot això, que és el responsable del restaurant, li va proposar a l'Andrea anar a un sopar que hi havia molta, molta, molta gent. Quan l'Andrea va arribar en aquest sopar, només hi havia en Galán i l'amic. Per tant, va ser una cita...
Una emboscada.
Com que l'amic també...
L'amic
a mi l'amic em sobra, eh?
Dos.
Home!
Bueno, jo te l'aguanto perquè si realment hagués fet una cita a cegues totalment sense l'amic, sí que no s'aguanta per enlloc.
És un carreró sense sortida. Però
i si t'agrades amb el xaval i tens l'amic allà, pobre, que també li has de donar corda i tema de conversa,
bueno,
tipal,
tot això m'ha semblat fora de lloc, aquesta història d'amor, però celebro que s'estimi.
Clar, la ruptura
junts.
Que comentàveu no és de l'Andrea,
no,
amb aquest
correcte,
jugador. Val.
Correcte.
És entre la parella esportiva, diguéssim.
Ah.
Tot això... s'ha precipitat fa pocs dies en un torneig a Qatar quan la parella d'en Galán, en Lebrón, va perdre els papers a la pista.
I consider the request the video review.
¿Qué?
Vaya,
hombre, está tomando por culo, vamos, de verdad, tío. En serio, tío, llevan 7 horas ahí, llevan 7 horas ahí, ¿verdad? Haciendo horas de espera, tío, ¿qué estás contando, tronco? Venga, hombre, por favor, ya va.
Clar, us heu d'imaginar això que és en LeBron insultant a l'àrbit, no?, en el contrincant.
Sí, en llengües.
Realment a tot qui estigui.
Ple de públic al voltant. Clar. I va perdre els papers.
Però us heu d'imaginar que, a més, és un esport que no té res a veure amb el futbol, diguéssim. Vull dir, la grada està en silenci, se sent la pilota des de tots els punts de la pista perquè hi ha un silenci espectacular i de cop salta ell cridant, insultant el rival. Uf. Vull dir, és molt gros.
La cara d'en Galán és, evidentment, un poema veient que el seu amic està perdent els papers. I després d'aquesta escena, bueno, ja ho ha explicat, de fet ho ha explicat a la COPE, que se'n va anar trist i força decepcionat a casa. Així ho explicava aquesta nit.
Sí, la verdad que no es una decisión deportiva. Yo creo que un caso como el de Doha no lo había tenido nunca. Yo creo que se equivocó, él lo ha reconocido. Cuando salgo de la pista, también con mala sensación por lo ocurrido, sí, fue desagradable para todos, ¿no? Fue un día fácil, me fui triste y rápido, el primer vuelo que pillé.
A mi em sorprens, Aina.
Per què?
Perquè, o sigui, ets la nostra experta en Eurovisió i al mateix temps la nostra experta en pàdel, que per mi són dos universos que no poden estar més separats.
No et pensis, sóc experta en grans esdeveniments.
Llavors, per tancar-ho aquí, com li ha comunicat en el seu company? És a dir, amb una persona...
En Galán deixa el LeBron.
Sí.
És així. Sí. El LeBron és el que ha fotut crits i el Galán, sí, és el nòvio, sí, de l'Andrea Duro, sí, la Ioli de Fisica.
I en Galán el deixa.
Sí.
L'altre ha explicat que ell no s'ho esperava que el deixessin.
Gens. Llavors... Ha fet una entrevista al Marca on bàsicament demana disculpes a tothom.
I,
perquè...
que no s'ho esperava. Llavors, li han preguntat a en Galán com el va deixar, com ho va fer, com li va comunicar.
No me sentí del todo cómodo, que yo venía dándole ya vueltas a un sentimiento que tenía, era un poquito más recurrente, como necesito nuevos retos. Por la tarde ya tenía como la decisión tomada, después de que hayan pasado un par de días, y es verdad que él me escribió para volver a tener una conversación. Me puso un mensaje de, oye, hablamos mañana antes del entrenamiento, y de primera digo, oye, genial. Ya cuando tuve la decisión clara, quise llamarle al momento de tenerlo decidido y le dije, bueno, que no quería continuar y para que él también tuviese tiempo de poder buscar el compañero y la mejor opción posible para él.
Per telèfon. Termillet. Amb una trucada de telèfon.
I, a més, és una cosa que jo penso que no és d'un dia per l'altre. És a dir, l'últim any no ha estat el millor per ells. A més, va haver-hi una lesió de Juan LeBron que també va perjudicar una miqueta la parella perquè no van poder jugar tant com en voler. I una altra cosa, pràcticament el mateix dia, denunciar a les xarxes que ho deixaven com a parella, Ale Galán et diria que en menys de 10 hores ja estava anunciant la seva nova parella.
Sí, realment,
això vol dir que tenia un amant mentrestant, eh?
Clar, i que això és un tema que, per
tant...
Ha fet
el dol dins de la parella.
Que ja estaven parlant mentre estava amb en LeBron.
Quants anys portaven junts?
3. 5.
Sí. Bueno, tres...
Tres en números us.
Clar, és que diguéssim, perdona, que es coneixen, sí, des de petits.
És un amor de tota la vida. Exacte. Tornaran, eh?
Les
tornaran
famílies
en el
són
futur.
Amigues... Bueno.
Deixar-lo per telèfon, per mi és una falta lletíssim, imperdonable. Perquè no només hi ha una relació personal, entenc que importantíssima, si es coneixen, clar, des de fa tant de temps, sinó que, a més, una qüestió professional no la pots mateixar.
I una altra cosa, a més, s'aniran veient a la selecció espanyola, però, i que el món del pàdel és molt així, que es van veient a tots els tornejos, van tots junts,
que
van a sopar, vull dir...
I s'enfrontaran a la pista, ells dos, amb les noves parelles.
Que
això
molt
crea molt morbo.
Qui és més bo dels dos? El Galán, jo ja ho noto.
Ara no obrirem aquí un debat, però hi ha, clar, gent que és molt a favor de LeBron. Per mi, Galán.
Veieu com us interessa el tema del pàdel.
Tu, el Galán...
Ets LeBron o Galán, tu?
Jo sóc de Galán, però perquè a mi
som
també...
Som tots de Galán, eh?
Per mi té més estil, és més bonic veure jugant en Galán.
No, i som uns fiquis, és impressionant.
No sé ni com es juga el pàdel,
jo
realment,
tampoc,
eh?
No sabia ni que eren parelles.
Però som un país, a Catalunya, que hi ha molt fan del pàdel, eh?
Vull dir, ja ho sé,
avui
ja
hi ha
ho
una
sé.
Part
digue-m'ho a mi.
És feliç que estiguem parlant d'això.
Hauria d'haver-hi un podcast a Catalunya Ràdio de pàdel. L'hauria de fer l'Aina Ostrell.
Jo, feliç de fer-ho.
Doncs, sisplau, feu-li cas, va. Jordi,
per cert,
truca l'Aina.
Roger, sí, abans d'entrar a l'estudi, m'has dit que també volia saber alguna cosa de parelles sentimentals, perquè també n'hi han,
sí,
en aquest esport.
Hi ha parelles que sí, que entre piloteig i piloteig s'han acabat embolicant.
Sí, per exemple, us dono la més grossa que tenim dins del món del pàdel femení, que és Pati Lagú, no? Sí. Vosaltres són noms que ja sé que no us sonen de res, però l'entrada me l'entendeu.
Només de veure't els ulls així tan brillants, Aina, segueix.
Per mi estàs parlant dels teus cosins, a mi em sembla bé.
Però és que penseu que aquí es barregen dos mons que m'encanten, o sigui, d'una banda el món del pàdel i de l'altra el safareig, vull dir, que clar.
Molt bé, i que juguen ex i gent que són parella.
Exacte, Pati Lagú, no, casada amb Eli Amatriain. Juntes, jugant a pàdel, i juntes casades, vull dir, juntes en tots els aspectes.
Liu, mala decisió.
De cop ho van deixar com a parella de pàdel. Però és que rumoreja que això va ser perquè Gemma Triay, que és la tercera del món de pàdel, es va liar amb l'Eli. Però és que lo fort és que després la Pati Laguno, ara mateix, està jugant amb la Lucía Sainz, que és l'ex de la Gemma Triay.
Realment...
L'he perdut, jo, però ho recuperaré en podcast perquè realment...
No, però mira, és boníssim mirar aquests tipus de partits.
Sí.
Jo a vegades miro, tinc allà una... Bueno, una ajuda per veure qui és parella d'aquí.
Fins cap de setmana, tu, també, eh?
Però que té molt morbo mirar els partits, a veure, l'ex contra l'ex contra l'ex, a veure si piquen més fort
que la normal. Perquè a més es poden veure gratis, vull dir, està molt bé, això.
Molt bé, doncs fins aquí aquesta introducció al món del pàdel.
Quan és el pròxim partit important en el món del pàdel?
Doncs
el proper torneig és el torneig de Acapulco, que juga a Mèxic. Encara jugaran... Home, no, això és molt gros, perquè de fet encara jugaran LeBron i Galant. Serà l'últim moment en què els veurem junts.
Ah, jugaran
junts? Clar, el pàdel funciona de la següent manera. O sigui, tu t'has d'inscriure als tornejos. Per tant, ells ja estaven inscrits per jugar en aquest torneig i els interessa fer-ho, perquè al final, si no, perden punts. Però clar, els veurem jugant junts quan ja són ex, quan un ja està entrenant amb la seva nova parella...
Quin dia, això?
Doncs això és ara, aquest mes de març.
Déu meu, ho seguirem de propici.
I tant, l'Aina ens ho explicarà quan hagin jugat i repassarem els millors moments.
Enganxada al pàdel, de cop i volta. Sí. Som fans, ara, nois. Fins aquí... tots a mirar pàdel.
Fins aquí el Tot Pàdel a Catalunya Ràdio amb Aina Ostrell. Aina, que vagi bé.
Gràcies.
Pau Espart, bon dia.
Ets molt de pàdel, bon tu?
Gens.
No?
Doncs mira, et lliga, el pàdel, el teu, Pau.
No, era més de tennis, però en una altra època...
És que l'home bueno, millennial es llença al pàdel, eh?
Et diré una cosa, la majoria de jugadors de pàdel van començar jugant a tennis, eh? Uh-huh. Vull dir que tot és posar-s'hi, Pau.
Ai, sí, però ara no tinc aquesta prioritat a la vida.
És que el Pau està a punt de ser pare, pot passar en qualsevol moment, sí. Audiència.
Fem 3 minuts de pausa i a la tornada...
It's when our brains going the fastest... It's at its most malleable, yeah. So it's really...
De qui parlarem, Pau?
De Kate Middleton, que l'estem sentint. Òbviament, són unes declaracions de fa uns mesos, perquè ara tothom es pregunta ben bé què és de la seva vida, i arran d'aquesta imatge retocada, parlarem de si s'ha de limitar que els famosos puguin anar editant tan alegrement les fotos que comparteixen.
T'estàs fent expert amb el tema de famosos i imatges retocades, en general?
Em sembla fort, aquest tema.
Des de totes les perspectives ho hem
tocat,
ja.
Ara tornem. Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Dos quarts i mig de dues, es manté la incògnita de per què Kate Middleton va retocar la foto que va compartir amb els seus fills.
Perquè ha desaparegut.
Però aquest cas demostra que a la majoria dels països no hi ha cap llei que reguli què passa amb les imatges retocades de persones públiques o famoses, Pau.
Sí, en el cas de la princesa de Gales, de moment no hi ha hagut cap altre comunicat oficial. Sí que ahir Kate Middleton i el príncep Guillem es van tornar a deixar veure dins un vehicle, però ella sortia amb la cara girada, que encara és pitjor, perquè continua l'especulació del seu estat de salut.
Ningú. Fins que no facin un vídeo d'ella xerrant dient, hola, estic de puta mare, la
diari,
gent cada cop pensarà més que està morta.
La data,
sí,
clar.
Sí,
però el fet és que aquesta imatge retocada d'aquest Middleton ha evidenciat l'ús de l'edició d'imatges per part de personalitats conegudes o directament institucionals. Recordem que aquest Middleton va dir que estava experimentant amb l'edició de fotos... I no és el primer cop que una casa reial retoca les imatges que comparteix, perquè la monarquia espanyola té un parell d'exemples. El Nadal del 2005 es va compartir una felicitació de Nadal de l'aleshores rei Joan Carles i la reina Sofia amb els seus nets. Segurament...
Aquesta foto és...
A veure, descriviu-la. Aquesta foto
és terrorífica. Mira,
hòstia, sí que es nota un puntet,
hi ha el rei emèrit i la Sofia asseguts en un sofà vermell, i ens tenen a baix asseguts tots
nets.
Els seus nets, 6 nets assegudets.
Hòstia, això és molt
de mides, són diferents, no estan ni alineats.
De mides completament diferents i agafant un nadó que sembla que voli a l'aire.
No, una és... que és la foto de la comunió directament.
És l'any 2005. Sí. Existia ja el Photoshop? El de... Perquè potser ho van fer retallant de les revistes.
Però per mi la diferència és que aquí probablement no ho va fer la Sofia mateixa. Saps? És a dir, no va anar la Sofia i va dir, espera, amb el Photoshop faig quatre arreglos. No, que... i en teoria la imatge de la reialesa britànica ha estat la Kate, diuen.
I que no és una foto tan important, perquè al final és una felicitació de Nadal que, mira, gairebé pot estar fet expressament que sembla un collage.
No és un moment de crisi. Clar.
Això és, vens a desmentir rumors, no?
Del teu estat de salut i que vas amb l'operació que et van fer al gener. Sí, no, no, i a més aquí el que van justificar amb aquesta felicitació de Nadal era que no havien trobat una data per coincidir tots per fer-se la foto. Però sobre la Kate, clar, ens hem de creure que és el discurs oficial, que ella ho va retocar, però jo, què voleu que us digui?
És el que saber. Clar, ara tu potser dubtes. Sí. No diguis que està morta, Juliana.
Ho diu molta gent i jo
bueno,
em sumo.
Però no,
això no és informació,
això,
no podem dir això a Catalunya Ràdio.
Jo m'encanten les teories conspiranoiques que de no res ja diuen que la persona ha desaparegut a Montllans. Jo em mantinc ferma en la meva opinió.
T'agrada aquesta narrativa i aquestes històries, però no t'ho creus, evidentment.
No, l'oient de Catalunya Ràdio ho ha de saber, no és informació, és la meva opinió.
Clar que no ho és.
És la meva paranoia, de fet.
Llavors, Pau, les cases reials o també la gent coneguda que té molts seguidors, tu pots agafar i compartir una imatge que has retocat sense, bueno, haver-ho de dir que l'has editat?
Clar, és que ara mateix hi ha poques regulacions sobre això. Un dels països que hi ha entrat més és Noruega, que ha aprovat una llei que directament no permet que influencers i anunciants publiquin fotos retocades sense indicar-ho, que ho estan. Que s'ha fet amb l'objectiu d'evitar la publicitat enganyosa, també que es mostri una bellesa irreal, i la llei obliga a incloure una etiqueta que adverteix que aquella imatge s'ha editat o s'hi ha posat un filtre. El Regne Unit ha prohibit que els influencers patrocinats, en aquest cas per una marca de cosmètica, utilitzin filtres a les xarxes. Això va ser després que una model i maquilladora britànica promovés l'etiqueta Filter Drop, fora filtres, perquè la gent pengi fotos sense retocar, i França també ha obligat els influencers a avisar quan fan servir filtres a les xarxes o editen les imatges.
De quin tipus de filtres estem parlant, per això? Perquè allò que té l'Instagram del filtre a València, m'entens o no? Això compta o no compta?
No, està més pensat en aquests filtres que et canvien la pell...
Per en Cubino, està més pensat.
En Cubino, realment, no.
Filtre,
el Jordi Cubino d'Eufòria tira de filtre.
De filter,
jo ja el vaig avisar que o això o l'havien hackejat.
És a dir, que tu et pots trobar aquella persona i adonar-te que la seva cara no acaba de coincidir amb la que té a la vida real.
Però és veritat que hi ha filtres que, per exemple, t'inflen una miqueta el llavi només i és un
Instastory. Més subtil,
o sigui, no? És una mica abstracta, totes aquestes normes, encara.
Sí, i que més tot està molt enfocat en els influencers, quan hi ha altres personalitats conegudes, actors, esportistes, que poden tenir la mateixa repercussió o més, i que, per tant, potser s'hauria de replantejar com una cosa general de què passa amb aquestes imatges que es mostren a les xarxes, a les portades i a tots els llocs.
Aquí com ho tenim?
Malament. És a dir, de moment no hi ha cap regulació específica. Sí que la Generalitat va demanar al govern espanyol que obligui els influencers a indicar a les xarxes d'on s'hi utilitzen filtres o retoquen les fotos, però de moment no s'ha aprovat res sobre això. S'ha fet alguna proposta, res en ferm, però que aniria en la línia del que fan a Noruega, al Regne Unit i a França, el que passa que no sembla que hi hagi gaire preocupació ni pressa per accelerar-ho.
És que si tu retoques vols dir que tens gaires ganes que se sàpiga que l'has retocat? No,
no vull dir, però... sembla que estiguis amagant alguna cosa, no?
Clar, bueno, és que estàs amagant alguna cosa. Estàs modificant la veritat.
Llavors...
El que passa que hauries de poder-ho saber, tu com a usuari, espectador, que t'adverteixin, que t'alertin que allò no es correspon. És a dir, si estem intentant combatre les fake news, això és una fake news com una casa de pagès.
Però, per exemple, si vols penjar-te un primer pla de la teva cara i t'ha sortit un gra i te'l vols retocar amb Photoshop, aquí també hauràs de dir...
I si te l'has maquillat, també ho has de dir, que clar, t'has maquillat... Bueno, és que la
línia...
Molt
un corrector clar. De maquillatge també serveix per tapar, i el corrector no el prohibim.
O hi ha moltíssimes perspectives. Vull dir, una foto feta des d'un angle o un altre també fa que el teu cos es pugui veure de maneres radicalment diferents.
Sí.
Bueno, moltes preguntes.
A la cambra de la investigació.
I fins ara tots aquests casos que has comentat estàvem parlant de famosos que han editat les imatges ells mateixos, amb el cas de la Kate Middleton no ho sabem,
sí.
O algú que els ho ha fet. Però després hi ha els que s'han endut una sorpresa que han vist les fotos publicades i no s'ho esperaven.
Sí, i amb una imatge molt diferent a la seva. Tenim Kate Winslet, Lady Gaga, Serena Williams, Inma Cuesta, són persones conegudes que han denunciat que les imatges que s'han publicat d'una sessió de fotos que els havien fet no es corresponen amb la realitat o que directament s'han volgut mostrar tal com són. El cas de Kate Winslet ve de lluny, va passar el 2003.
This nonsense of like commenting on bodies and how women look, it's getting better.
A més, l'actriu fa temps doncs, que lluita contra la pressió estètica que reben les dones i es va trobar que la revista GQ la va treure en portada amb unes cames molt més primes de les que té i es va queixar que era un retoc excessiu, que no és així, que no volia que se la demostrés d'aquesta manera perquè ella calculava que havien reduït la mida de les seves cames un terç.
Però és que és un tema complicat, eh? Perquè o sigui, nosaltres quan ens fem les fotos de la temporada, per exemple... O sigui, et maquillen d'una manera que jo tampoc em reconeixo a mi mateixa i també tinc una cara
clar,
que no
vull dir que... L'altra cosa és que vingui la persona que t'ha fet la fotografia, editi la foto no, clar, i et faci les cames 3 centímetres més primes.
Sí, sí. Que aquí no ens ho fan de modificar les cames, no. Almenys no ho he notat, però sí que jo m'he vist en alguna temporada...
I dius, em falten arrugues.
M'han tret arrugues a mi.
Ja sé quines fotos dius.
A mi no em molesta personalment. A mi no em molesta.
Però està molt integrat dins del món de l'edició.
Que t'ho haurien de demanar, i està molt integrat no demanar el permís a l'hora de
retocar. Igual que els canvis de colors o coses dels fotògrafs també inclouen moltes vegades això, treure't entre totes les cometes que existeixen imperfeccions.
A la Carol G també li va passar això, justament amb la mateixa revista, la GQ.
Escolta, l'editor de GQ que relaxi, que li lliguin les mans a l'esquena.
I no és l'única revista. En el cas de Serena Williams va ser ella directament qui va demanar que no la retoquessin.
First of all, I'm not a size too, and it's okay to look good, to feel good, and I'm strong.
L'esportista va sortir el 2019 a la revista Harper's Bazaar sense editar en unes fotos en què reivindicava el dret de ser com és i mostrar-se així, però perquè ella ho havia especificat. És això, sembla que ho hagis de demanar, perquè si no et pots trobar després la sorpresa. I Lady Gaga es va queixar el 2013 quan la revista Glamours va publicar una foto de portada molt retocada d'ella, amb una pell massa perfecta i uns cabells massa suaus, va dir. Inma Cuesta va denunciar el 2015 a les seves xarxes que li havien publicat una imatge retocada.
No es la primera vez que me pasa. No es la primera vez, lo que pasa es que ya esta vez ha sido como decir, ya está, ya no aguanto más. Porque nadie dice nunca a nadie. Entramos en la de, ay, pues... No, es que no, hay muchas veces que no me he reconocido, pero esta vez ya ha sido como, mira, no, es que tengo la mitad de mi cuerpo, ¿sabes lo que te quiero decir?
Estava de promoció, va sortir a la portada de la revista dominical del Periódico amb una foto que s'havia editat força, quan t'hi fixes, a part del color, la
pell cintura, els braços,
més
brillant.
No, el braç és una passada.
Sí. Clar, o sigui, molts canvis... Bàsicament perquè semblés més prima, al final.
I és que al final el missatge que t'està donant la revista és el teu cos no és vàlid,
totalment.
Si no el retoco.
Sí, sí. Bueno, el teu...
És terrorífic, aquest missatge.
El teu i el de tota la resta de dones del planeta que tenen el mateix cos.
Has de lluir així.
Això ha anat potser canviant una miqueta i s'ha anat arreglant. Ho dic perquè són casos una mica antics en aquest cas.
El de la Carol G és molt recent, eh?
Val, no ho sabia.
Jo diria que potser s'han acceptat, perquè com que les xarxes ofereixen aquests filtres i d'alguna manera tothom ja hi juga i contribueix a mostrar una imatge que no acaba de ser la real, costa cada cop més diferenciar què és real del que és editat.
I que els casos que coneixem és perquè elles mateixes han sortit a denunciar-ho, però hi ha moltes dones que o deuen callar perquè els hi fa mandra, o que deuen estar fins i tot a favor i diuen, pues mira, ja
hi ha
problemes. Perquè més, si t'ho fa un fotògraf que te les fa més petites les cames, què has de fer? Vull dir, que també entenc això, que senzillament et quedis super insegura i diguis, bueno, pues suposo que...
Doncs el meu cos no és vàlid, vale.
I en el cas de l'Imma Cuesta hi va haver bastant rebombori, la revista es va excusar dient que l'agència de comunicació que portava la promoció de la pel·li havia demanat que s'edités la imatge, però ella es va queixar que no havia donat en cap cas l'autorització.
La agencia de comunicación de esta película no puede dar el ok si no lo doy yo y mi representante y eso jamás ocurrió.
I no va passar. És a dir, ella s'ho va trobar i, òbviament, abans se li hauria de demanar aquest consentiment, almenys, de si vols.
Passen 2 minuts de 3:15 del migdia. Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
Ara farem una pausa i la tornada un debat que també penso
parlarem
que serà...
Parlarem de tetazas.
Bueno,
és així.
Sí, bien,
pues. Me gusta mucho tu sinceridad cuando dices que la parte que más te gusta de tu cuerpo son los pechos.
Bueno, sí, la cosa va de pits,
Me ha gustado
porque la cosa va de pits. Sí, sí, una mica el meu imperi romà, tampoc ens enganyarem. Vull dir, ja la gent que ens coneixem sabeu que és un dels meus temes preferits perquè sóc una de les damnificades d'aquesta... cosa genètica que et toca per loteria física, però és veritat que estan tornant els pits grans a la moda, que això té un punt pervers, però té un punt de positiu per la gent que ho gaudim, també. No ho sé.
T'escoltaré molt... No, t'escoltaré molt atentament.
Puc fer una broma? És un gran meló, aquest.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio. EAE Business School patrocina aquest espai.
On 11 minuts i les dues del migdia, tot a punt per parlar de...
De tetes.
De tetes.
Com es deia?
De totes.
No, sembla una classe de quart d'ESO.
Sí, sí.
El tema de les tetes sempre fa riure.
No, funciona molt, aviam. No t'ho negaré. Vull dir, en aquest... Mira, expliquem la història de que aquest
potser
programa...
Potser no cal.
Està... No? No? No cal, eh?
Què no, has d'explicar?
No, 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 no. Ai, sort, no. Fica't el freno de mà, hi ha quatre intermitents.
Has de controlar, que no estem en un bar. Va,
ja sortirà, nois.
Som-hi, a veure. Hòstia, endavant.
Realment aquest boig necessites un tutor, perquè...
He quedat allà la cuneta amb el triangle.
No, t'hem posat el fre de mà nosaltres.
Gràcies, noies. Aviam.
El que ha passat és que, no sé vostre, però el meu timeline de Twitter i els meus reels i els meus TikToks no para de sortir una tia de Hollywood, una nova icona femenina, que és la Sydney Sweeney, vale? Que és una...
M'encanta l'Elon Musk, crec.
Sí, sí, l'Elon Musk està tot el dia posant-la tot arreu. És una noia, una actriu de 26 anys, prima, rossa, d'ulls blaus i amb uns pits prominents, que s'ha fet coneguda a través de sèries d'èxit com El conte de la criada, Euphoria, The White Lotus i recentment una pel·lícula, una comèdia romàntica que es diu Anyone But You, qualsevol menys tu, amb l'actor Glenn Powell. Segurament la teniu vista, si no ja l'esteu buscant a Google o l'esteu podent mirar ara mateix.
S'ha de mirar, ja t'ho dic ara, una comèdia romàntica com les d'abans.
Sí. Sí. Llavors, què està passant amb els pits de la Sydney Sweeney? Perquè, clar, aquesta tia, a part de ser guapíssima i ultranormativa, tampoc ens enganyarem, vull dir, és una persona prima, blanca...
Pamela Anderson el 2024.
Exacte.
És així.
I, de fet, el nom de Pamela Anderson sortirà perquè ella ha sigut, la Sydney Sweeney ha sigut potser una de les primeres a tornar a tenir els ovaris, de passejar-se per les catifes vermelles, doncs amb escots molt pronunciats, que se li vegi el que té, cap problema per ensenyar aquesta part del seu cos, i això no passava des de mitjans del 2000, quan precisament estava de moda també la tetamenta, hi havia icones com la Penélope Cruz, la Salma Hayek, la Jennifer López, la Pamela Anderson, Beyoncé, Cristina Aguilera o Maria Carey.
Ai, que bé, Laura.
Tocava, no, ja?
No és broma que avui he pensat. A veure si posem ja Jennifer de Blanc.
Ah, val. Doncs, a veure, tornem als 2000, amb aquesta tendència que ara comentaves. Clar, com comença? Qui inicia una tendència d'aquestes?
I és que tendència, vull dir, si tens els pits grans, els tens i punt,
exacte,
no?
Exacte, la tendència és els ensenyes o els tapes.
Bueno, aquí no?
No, i és veritat que,
o
per exemple...
O t'operes, també.
No, però fa 2-3 anys tu entraves a totes les botigues d'Inditex i eren tops que estaven pensats per persones que tenien molt poc pit.
Això és veritat.
Exacte. Això és així.
Sí, clar.
Lo pervers no és que la moda sigui ensenyar o no ensenyar, sinó que la moda és literalment tenir o no tenir, que és una cosa que tu no tries.
Però ara ho estem plantejant com si la Sydney estigués d'acord i moltes vegades ella mateixa s'ha queixat en entrevistes que també se l'utilitza a l'hora de contractar-la.
No, no parlem més, Laura.
Ho dic perquè professionalment també hi ha aquest debat de per què m'agafes a mi i no a una altra actriu.
I se l'ha sexualitzat moltíssim, també, amb ella, pobra.
Clar, és això, ja ho havíem vist. Va començar al voltant dels 2000 amb pel·lis com, per exemple, Xiques Males, Mean Girls, on sortien tota l'estona unes noies molt normatives també, vestides sempre amb els pits, doncs, pujats cap a dalt. Es va posar de moda el push-up. No sé si recordeu la pel·lícula, és aquesta.
¿Estás de acuerdo? ¿Qué? ¿Te crees muy guapa? No lo sé. ¡Qué preciosidad! Me encanta tu pulsera. ¿De dónde la has sacado? Oh, mi madre me la hizo.
Bueno, surt la Lindsay Lohan, la Amanda Seyfried, tota aquesta claca de noies.
Fantàstica pel·lícula.
I entre el 2000 i el 2006 es veu que van créixer molt les operacions d'augment de pit i també la marca Wonderbra, que va ser la primera en inventar-se el push-up, aquella mena de farcit que tenen els sostenidors perquè el pit que tens doncs, et pugi
això
i et
sí
marqui un escot molt pronunciat.
La perversió. Sí, em sembla horrible.
Mira, jo què sé, és que si t'agrada ensenyar-los, el tema és com són vistos
però,
des de...
Però, a veure, un moment, època, perversió.
No,
és com posar-te alces als peus, no?
No, és perquè va haver-hi... No,
ui,
és perquè va haver-hi una època que estaven molt de moda tenir molt de pit i les noies que no en tenien es veien obligades a comprar sostenidors amb relleu perquè, a més, moltes vegades, igual que nosaltres fa uns anys anàvem a buscar roba i tots els tops estaven pensats per noies planes, tu, quan en el moment, quan tu eres una noia amb poc pit, no trobaves sostens que només...
Com sempre, no saps si és voluntat o és pressió estètica. I davant el dubte, és pressió estètica.
Sempre,
i punt.
Sempre.
Bueno, i que les botigues et donen o una o l'altra.
Exacte.
És a dir, l'opció és o fer veure que tens més pits dels que tens o haver-los d'amagar.
Correcte. Perquè llavors què va passar? Quan després de tot aquest furor hi va haver una tendència el 2012 de Frida Nipple, no sé si us recordeu, d'Instagram amb la censura dels mugrons femenins i tal, i aquesta tendència va generar que cada cop més els sostenidors desapareguessin del mapa, la gent no portava sostenidors, es van popularitzar els bralets, que són aquella mena de sostenidors molt finets, pràcticament sense aro, sense copa, tot això i la gent va passar a no portar sostenidors i llavors es van posar de moda les tetes petites, és així.
Clar, el que dèiem abans, quin és el problema? Que tu no pots triar el cos que tens. Vull dir, si de cop està de moda el teu tipus de cos, trobes tot de roba, tot de sostenidors, tot de referents, tot d'icones que porten roba que s'assembla al teu tipus de cos, i quan no està de moda el teu tipus de cos, no hi ha res, i et sents com si fos culpa teva. És veritat que els homes, abans de que sortiu tots a dir-ho, també tenen pressió estètica, també hi ha hagut modes rares com el culturisme o els nois que es depilen al pit, això ha anat passant, però... És això, que en el cas de les noies, doncs, a més es lliga a certs atributs de personalitat, perquè als anys 2000 també hi va haver com tota una mena de tendència en què la Pamela Anderson, per exemple, era titllada de tonta. O sigui, era com, no, una noia amb tetes grans i que les ensenya, segur que és...
Ai, a sobre rossa, tontíssima,
exacte,
no?
Exacte, tontíssima. Hòstia, sí. També tot el tema de la promiscuïtat, de que tenir tetes era de guarra, literalment. Llavors, es deien aquest tipus de coses a la televisió, també.
Bueno, Ana. Oye, ¿es verdad que te cogieron el internado porque estás de miedo? Perdón. Me ha gustado mucho tu sinceridad cuando dices que la parte que más te gusta de tu cuerpo son los pechos. Me ha gustado porque la mayoría de las chicas guapas siempre dicen los chojos...
Claro, es que me dijeron eso precisamente. ¿Quién era?
2008, El Hormiguero, un Pablo Motos més retrógrad que mai. Amb l'Anna de Armas, que tenia...
Ja segueix en Pablo Motos, eh?
2024 encara estem Antena 3. Sí, sí.
El programa continua en un altre canal, però amb ell de presentador.
Anna de Armas, amb 17 o 18 anys, havent d'enfrontar aquestes paraules.
La cara d'ella, que ara veiem les imatges, déu-n'hi-do, eh?
Després, què va passar? Que es van posar de moda els culs. Això és matemàtic, és època de tetes, època de culs. Època de tetes, època de culs. És una cosa que funciona així, i allà hi van aparèixer les Kardashian, la Nicki Minaj, la Cardi B, i van posar de moda els culs, fins al punt que també hi havia implants de culs. O sigui, aquestes noies es van posar implants de culs i després se'ls van treure. I allí no només hi havia misogínia, sinó que també hi havia un punt de racisme, perquè al final és una cosa que està molt relacionada, doncs, amb tota la cultura negra i de persones africanes. Per tant, tot plegat, es barrejaven unes coses aquí amb el tema estètic que em semblen xurrades i després no ho són. Després la Rivers també parlava dels complexos que generen totes aquestes tendències a Gemplays, per exemple.
Una cosa també que sempre creio que tenen els pezones enormes. I jo tenia un complejo enorme perquè tenia els pezones enormes. Tengo los pezones chiquitísimos. O sea, nunca he visto un pezón más pequeño que el mío con todas mis amigas. Pero a ti te metes en la cabeza y te impide, pues eso, claro, hacer el primer, la primera relación sexual, lo que sea, y luego empiezas, tío, y ves que a la gente le gustas, y que por tener menos culo o más culo, o tener un cuerpo diferente, no dejas de gustar a la gente.
El tema dels mugrons és molt interessant, eh? Penso que en parlem poc, eh?
Mira, la Noemí Casquet, justament al Festival de Màlaga d'aquest cap de setmana, va anar vestida amb un vestit que ensenyava tota una teta per ensenyar els seus mugrons, per reivindicar els mugrons que són més grans, que ella va tenir com molt de complexa per tenir els mugrons grans i com per ensenyar-los, perquè és veritat que hi ha...
Bueno, a les il·lustracions, fins i tot als llibres d'escola, eh? Com t'ensenyen... Exacte, un puntet petitó és un mugró.
Sí, n'hi ha, perquè de vegades directament hi ha només
com
la silueta.
Barbie, sí,
com
sí,
la Barbie.
Sí, sí.
El color, bueno, és que hi ha mil temes. Per tant, a mi em sembla que la Sydney Sweeney, en aquest sentit, evidentment no estarà canviant el món de cap per avall, val? Per exemple, estan fent articles a americans d'aquests de la branca conservadora sobre que el fet de que ella vagi ensenyant escot per tot arreu és pràcticament com si s'hagués acabat la cultura woke, o sigui com oh, que bé, ja no enrenyaran per mirar unes tetes com uns babosos de sempre, que bé, gràcies Sydney Sweeney. Bueno, crec que no està passant ben bé això, senyors, però que és una noia que a l'institut estava complexada perquè era en aquesta època dels 2000 en què tenir pits representava que et sexualitzessin tota l'estona i es volia fer una redacció de pit, i ella ha après a portar-los i a estar-ne orgullosa i a dir, bueno, mira, tinc aquest pit.
I perdó, però que si pengen una mica no passa res. I estàs guapíssima igualment.
Mm. Que això encara no ho hem vist, eh? No és el cas de la Sydney, per exemple. És el cas potser també de la Selena Gomez, que a més, a part de tenir sempre un pit naturalment gran, doncs ella ha explicat sempre que s'ha engreixat els últims anys, perdó perquè el meu cos canviï. Literalment va dir, m'he fet unes bones vacances. Molt bé, reina, queen. I va penjar aquesta foto amb el Benny Blanco, que és el seu nòvio, com agafant-li els pits, però que em sembla d'una manera com molt tendra, o sigui, és com molt poc sexual. També és una foto que crec que no estàvem gaire acostumades a veure. I, en definitiva, jo crec que després de tota aquesta etapa molt necessària de romantització dels mugrons, pits petits, que les talles siguin diferents, que la roba sigui més pensada com per tots els cossos diferents, ja tocava que ens tornés a tocar a les tatudes. Està de moda, malgrat, tant de bo, deixin d'haver-hi modes basades en quin tipus de cos tens, perquè és una idea...
Ai, per favor, sí.
Profundament misògina. I a més que totes les tetes grans fins i tot són diferents, vull dir que sempre et sentiràs marginada, perquè encara que ara estiguin de moda les tetes grans, són unes tetes grans molt específiques, és el que deia la Marta, sí. No? Si ja estan caigudes, ja no.
I si
ja tens
prima...
el mugró així, ja no. Clar. I és com, tio, què més? O sigui, hi ha totes tan tetes tan diferents. Jo no tinc cap amiga que tingui les mateixes tetes que jo. O sigui, totes les meves amigues tenim tetes diferents, i és el que té.
Per cert, parlant
de... Roger, has vist algunes tetes igual a la vida?
El Roger no veu tetes des de fa molt temps.
Quan fa que no veus tetes, Roger?
Escolta'm, jo et demano quan fa que no veus...
No, però m'ho pots preguntar, no passa res.
No interessa a ningú.
En fi, que la guanyadora d'OT, Nayara OT 2023, també tingui unes grandíssimes tetes, és una cosa que ens ajuda moltes. Per tant, molt bé, visca la Nayara, visca la Sydney Sweeney, i a veure què més ens pot oferir aquesta nova era de les tetes.
Molt bé, queda inaugurada, doncs, aquesta nova era de les tetes.
Que
no?
També és l'era de les noies amb pit petit, perquè ha de ser l'era de les
tetes. De totes,
exacte. Aquesta seria la solució.
Ja,
per què em mires així?
No, perquè estàs parlant molt bé i t'estic mirant com estàs parlant.
No t'ensenyaré les tetes. Una vegada jo li vaig ensenyar les tetes al Roger i estava sense voler. Va ser sense voler i som tan amics que ni se'n va adonar.
No ho vaig veure.
No ho va
veure.
Ho va pixar-la com els Sims.
No m'hi vaig fixar. No m'hi vaig fixar.
Va ser també per un impuls, o sigui, no era com guarro, i de sobte vaig dir, t'acabo d'ensenyar les tetes.
Es va treure la sense volar.
Sense pensar. I bueno, m'estava canviant. Sí. Fort, això, eh? Has de fer-t'ho mirar, noi.
Això tu, d'anar traient les tetes. Bueno, treu-les sempre que vulguis.
És que el Roger està en contra de toples.
Té una por de ser cancel·lat.
Ara una altra demà. Fins demà, Laura. Vagi bé. Fins demà. Adéu a tothom.
Adéu.